Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una del migdia, us informa Júlia Julbé. El PSOE sobre negociar un referèndum amb Junts per Catalunya dins de la Constitució i pacta amb els de Carles Puigdemont una amnistia que inclogui tots els condemnats per delictes relacionats amb el procés des del 2012 i fins a l'actualitat, inclosos aquells casos de Laufer. Així ho ha assegurat el negociador del PSOE, Santos Cerdán, en la compareixença que acaba de fer des de Brussel·les després d'haver arribat finalment a una entesa amb Junts per investir Pedro Sánchez.
El referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos será dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución.
Les dues parts s'han emplaçat a negociar durant els propers mesos i, de fet, la primera reunió ja seria aquest mateix mes de novembre. A més, hi haurà un mecanisme de verificació internacional, tot i que, de moment, no es concreta cap nom. Des de Junts continuaran demanant un referèndum d'independència, com dèiem, mentre que els socialistes defensaran el ple desenvolupament de l'Estatut i també la millora de l'autogovern de Catalunya. Per als socialistes, de fet, aquest és el camí per resoldre el conflicte polític que es va intensificar, sobretot el 2017 a Catalunya i que admeten que encara no s'ha solucionat. La lletra petita de l'amnistia encara es desconeix perquè ara el PSOE ha de presentar el projecte de llei a la resta de partits que li han de donar suport per la investidura, entre ells el Partit Nacionalista Basc, de qui encara, per cert, no té garantit el seu sí a la investidura. A canvi d'aquestes concessions, Junts es compromet a que tots els diputats del partit votaran a favor d'aquesta investidura de Pedro Sánchez i li donaran estabilitat durant la legislatura. I les primeres reaccions a aquest acord no s'han fet esperar. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, celebra l'entesa entre tots dos partits. En un missatge a l'antic Twitter recorda que el 23J ja van dir que hi hauria un govern progressista, tot i que ha admès que han estat mesos molt difícils. Díaz també ha afegit que la serenitat i la convivència s'han imposat al soroll i a l'odi. I al Partit Popular les reaccions tampoc s'han fet esperar. Just abans que es conegués la signatura de l'acord, Ayuso ha dit que serà l'inici de la dictadura i l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ja ha anunciat la convocatòria d'un ple extraordinari per mostrar, diu, la seva repulsa a l'amnistia.
Lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es mostrar el apoyo inquebrantable de la ciudad de Madrid a la Constitución de 1978, al respeto al Estado de Derecho, al respeto a nuestra democracia.
I recordem que d'aquí a poc menys d'una hora, si són puntuals, en aquest cas compareixerà Carles Puigdemont també des de Brussel·les per oferir més detalls sobre aquest acord. I avancem amb més qüestions perquè l'actualitat política catalana també passa per Sabadell, on l'exalcalde Manuel Bustos declara el jutjat penal número 2 de la ciutat a la primera sessió de la peça separada pel cas Mercuri. Bustos, juntament amb l'exintendent de la policia municipal Josep Miquel Duran i l'exdirector de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, estan acusats d'un delicte d'omissió de persecució de delictes. Tots tres, segons l'acusació, haurien fet, diuen, la vista grossa davant de presumptes suborns al diputat del PP Jordi Soriano, canvi de comissions per obtenir obres públiques. Fiscalia i Acusació Popular sol·liciten 2 anys d'inhabilitació per càrrec públic. Un judici que s'allargarà fins al 28 de novembre. I abans dels esports, aquest matí hem conegut que el papa Francesc ha nomenat el mercedari aragonès Florenci Rosselló nou arcabisbe de Pamplona i bisbe de Tudela. Actualment, des del 2015, és el director del Departament de Pastoral Penitenciària de la Conferència Episcopal Espanyola i abans havia estat des del 2003 provincial de l'Orde de la Mercè de la zona que inclou Catalunya, on ha viscut també uns quants anys. Substituirà Francisco Pérez, arcabisbe en aquest cas de Pamplona, des del 2007. La 1:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La comitiva de la MotoGP ja és a Malàsia, on aquest cap de setmana tindrem una nova entrega de la lluita pel campionat mundial entre Pecco Bagnaia i el madrileny Jorge Martín, separats per només 13 punts de diferència. La cursa, a més, tindrà un altre al·licient. Álvaro Bautista serà el pilot convidat a la prova després de proclamar-se campió del món de Superbikes per segona vegada consecutiva. Fa 5 anys que el de Talavera de la Reina no puja a una MotoGP i ho fa amb l'única intenció de divertir-se.
La pista s'adapta ben a mi estilo porque son curvas rápidas y creo que ahí me puedo divertir. En Valencia yo creo que más que divertirme voy a sufrir. No lo he hecho o sea, no elegí este circuito por que a lo mejor aquí puede ir más rápido o más lento, simplemente porque creo que aquí voy a poder disfrutar más que en Valencia.
I un últim apunt en futbol, i és que ja sabem qui arbitrarà la 8a jornada de la Lliga F. El Villarreal-Barça de dissabte a 4:45 serà arbitrat per Firmino Fernández, mentre que el maig entre el Llevant, les Planes i el Granadilla de Tenerife l'arbitrarà Rivera Olmedo. Serà diumenge a les 12 del migdia.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, un tren de mercaderies ha descarrilat a la zona franca. L'accident provoca aquesta hora retencions a la ronda litoral. En aquest punt, a la sortida 18A, es troba tallada l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona per aquest accident. Protecció Civil ja ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I abans de marxar, com dèiem, pendents d'aquesta compareixença, la seguirem a partir de les 2 del migdia, a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano, la compareixença de Carles Puigdemont des de Brussel·les. Junts per Catalunya i el PSOE han arribat, ho hem explicat, a un acord aquesta matinada, i la firma s'ha fet al matí per part del secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. PSOE ja ha comparegut a les 12 i a les 2 ho farà Carles Puigdemont.
Ràdio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Minuts gairebé que passant de la 1 del migdia. Voronkova, què tal?
Molt rebé.
Com estàs?
Bueno, bé, bé.
Sí?
Sí.
No veus... Tenim postres avui per la final de, pel final de la secció.
Bueno, mira, escolta'm.
Partirem un croissant de xocolata.
Fantàstic, mira. Després d'aquest matí mogudut que hem tingut, eh?
Ha passat Francesc Marginat per aquí i ens ha deixat, mira, ens estima.
Xocolata.
Ens ha deixat xocolata i mandarines.
Ai, por favor, ¿se puede ser más cookie? No se puede.
Que Francesc Marginet?
No es pot.
No,
no es pot, no és possible. Fantàstic.
Mira, ho dic públicament, que l'estimo amb bogeria.
Oh, que maco, quina declaració.
I ell ho sap. Per cert, Francesc Marginet, que està fent una obra de teatre, el Teatre Lliure de Gràcia, aneu-hi, perquè val molt la pena veure'l amb ell. I, tot, i amb tot l'equip, preneu-hi ja, perquè, un, s'estan acabant les entrades, dos, estaran pocs dies al Teatre Lliure.
Ah, s'estan acabant? Vols saber-ho? Perquè jo pretenia anar-hi.
Sí?
Així que mouré el cul.
Sí.
Sí.
Aneu ràpid.
Vale, 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 així ho
perquè
faré.
Perquè estan pocs dies i cada dia estan omplint.
Molt bé, molt bé.
Maria, de què parlem avui?
Doncs us porto un caprici personal, perquè sí, perquè em ve de gust.
Que bé.
Sí, sí, mira. Sí. No parlarem d'òpera, sinó d'un compositor, espera't, perquè a mi em ve de gust. Espera't. Ja està.
Primer de tot, com estàs?
Bé, molt bé, bé, molt bé. Molt
has passat uns dies...
Bueno, però mira quina veu tan maca. Mira,
preciosa.
Quina fantasia. Calla, home, que està molt bé. Jo aquí dissimulant i l'altre... Bé, molt bé, molt bé.
Va, ara
molt
sí.
Bé, no em queixo, no em queixo. Va, perquè us porto un compositor... Per què em ve de gust? Perquè m'identifico, vale?
Ah.
Sí, perquè té una biografia que, hòstia, que sembla...
Hòstia, és bo identificar-se...
Sí, no està mal. Bueno, no m'identifico. Jo no soy un genio, vale, creativo.
No, està bé, això.
Però podria ser un col·lega meu. O sigui, jo vaig llegir la seva biografia i em fa la sensació d'estar fent un cafè amb un col·lega. Constant. Sí.
És així, eh?
T'ho prometo. Sí.
Ara m'ho explicaràs i perquè segurament et donaré a raó.
Sí, són biografies que s'han romantitzat molt, però si li treus la pompa i los palabros, és un paio que s'està fent un cafè amb tu avui. I m'agrada bastant fort. Per què? És que és un millennial. El seu modus vivendi té la nostra edat, Joan.
Sí?
Jo t'ho asseguro. Sí.
M'estàs dient de veritat?
Que sí, que sí. Jo t'aniré explicant coses i em deies, bueno, és que això ens podria estar passant a nosaltres.
Val.
Hem tingut converses similars aquí, sí, abans de començar, segur, saps? Així que... Sí.
Que ja sé per on vas. Val, val.
Sí, 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 sí. No, i és veritat que dona per romantitzar perquè va tenir un final extremadament prematur,
sí,
tenia moltes qüestions més que qüestionables a nivell vital, mm-hmm, tenia un caràcter allò delicat, però vaja, que em sembla un perfil superinteressant en tenir en compte i abans de dir qui és, escoltem-lo, escoltem-lo.
Molt característic seu, això, eh? Aquest... aquest... No?
És que la veritat com... és que no gaire, per
no?
això ho he posat, però perquè...
M'ho dius o no, de veritat?
Ho trobes molt característic d'ell?
Sí.
Sí? No, li falta el turment, aquí, eh?
Aquest... Sí, però te bailoteito, sempre.
Ara! Molt, molt bé, te bailoteito, efectivament.
M'ho compres o no?
Absolutament, és enganxifós.
Això és el que volia dir.
S'enganxa, sí. És pop, s'enganxa i no se va, no se va. Bueno, senyors i senyors, és ell. Ell és Franz Schubert.
Ara.
El gran Schubert, que, bueno, és un dels compositors austríacs, diríem, més rellevants de la música romàntica, mm-hmm, i se l'ha considerat un referent absolut. Després de mort, també t'ho dic.
Sí?
Després de mort.
En vida, què?
No, se comia una mierda.
Eh?
Sí, sí, no.
Tú no vales para
nada. O sea, sí, muy bien lo tuyo, pero búscate un trabajo.
Y lo hizo.
Y lo hizo, clar.
Sí.
Així que, què va passar? Vull dir, a mi... Mira, vaig a fer una intro una mica acadèmica, ja perdonaràs, perquè
toca. No,
i després ja ens tornem bojos i t'explico la
via.
Mira, perquè ell... Per mi va saber realçar les emocions en totes les composicions, fins i tot en això,
mm-hmm,
que és tan cuqui i tan alegre, és,
sí,
que ja brilla. Ja em fa ganes com... Ai, tengo ganes de saltironear por el bosque, eh? I jo compro. Després va tenir una immensíssima sensibilitat per capturar l'essència de la vida. Ja saps
ara
que els compositors que capturen l'essència de la vida me tienen.
Clar.
Me tienen siempre.
Tu diràs.
I ho feia, doncs, a través de les melodies. I si s'ha de resaltar alguna cosa, per mi, és el poder emocional i també l'aprofitament de la poesia en les seves cançons.
Sí.
O sigui, ell agafa una poesia, més enllà de la metàfora, més enllà de tot, ho acosta cap a l'espectador d'una manera brutal. I em penso que és únic fent
molt
això. És molt únic. També va ser superhàbil fusionant la música amb la poesia, com deien, i creant una expressió autèntica dels estats d'ànims. O sigui, connectes, ja sea pa lo bueno, ja sea pa lo malo, connectes. I, per mi, allò de naufragar les profunditats de l'ànima humana...
Sí.
Me gusta,
ara
me representa.
Som,
¿vale?,
així, dramàtics.
Sí, és lo que hay, és lo que hay. I fins aquí, perquè ara ja he semblat el profe de música, és elevado i les
no,
melodies i tal. Bueno, però és que tot això és la intro. Per què?
Ai.
Perquè per entendre aquesta música que és tan profunda, tan visceral, tan emocional,
sí,
hem d'entendre la seva vida, que té de tot menys correcció acadèmica o termes musicals recargolats. ¿Vale? Diríem que tenia una vida, Joan, tumultuosa.
Sí?
Has vist quin terme he triat?
Si era un geni, no m'ho,
sí,
podia creure.
Però he dit tumultuosa, he sido tan correctita. Mira,
tumultuosa,
eh? Tumultuosa.
Val,
sí,
t'estàs,
sí,
remuntant al 2017, també, tu.
Bueno, m'ha agradat. Tumultuosa, tumulto. Ah. Vale, prou. Va, prou. Per què? Mira, Schubert va viure tan sols 31 anyets.
Ai, pobret.
Ah, exacte.
Cosita mia.
Sí, 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 sí. A més a més...
Li acabo de dir cosita mia a Franz Schubert.
Pots.
Eh? Val.
És que és amigo nuestro.
Sí?
Vull dir, no està aquí fent unes birres perquè és mort. Saps?
Col·legui, eh?
Sinó... Íntim.
Val.
Tu i jo ets representadíssims, ja t'ho dic
ara. Perfecte.
Sí, sí. A més, els últims anys de la seva vida van ser bastant bèsties perquè va lluitar molt fort contra la sífilis, que recordem que en aquell moment estava superestigmatitzada la malaltia i a part, la tractaven fatal. O sigui, els hi donaven mercuri, o sigui, encara empitjorava més la gent que la tractaven. Aleshores, va tenir una vida típica perquè no es va casar mai.
Ai.
No va tenir fills.
Ai.
Vale? Va tenir una feina de merda que no suportava i que li pagaven fatal.
Sí, és que...
Vale? Sovint no arribava a final de mes. Després passava que sortia massa.
Clar,
que...
no, aviam.
Vas viendo por dónde van los
clar,
tiros?
No, no arribava a final de mes, però sortia massa.
Bueno, escolta'm, tenia amics.
Igual sí que seríem amiguis.
Ho veus? I... Sí. I a més, fixa't, que era extremadament emocional.
Sí.
Tot s'ho prenia superacord.
Doncs ja,
vale?
Sí.
Superapit,
val.
Tu vas veient que aquest senyor té idees més properes al segle XXI que no pas al XIX, que li correspon.
Podem dir que ja encara hem començat, eh?
I no hem començat.
Soc Schubert-friendly.
És que és així, som Schubert-friendlies, por favor, Dios mío. Així que, vinga, va, comencem a la biografia d'aquest millennial nascut massa d'hora.
preciosa aquesta peça, eh?
Buah. Buah, este és el hit, jo crec que aquesta és la que va sonant, sí. Que representa més aquest Schubert més dramàtic, més
correcte.
Passional, però ja ho deies tu, hi ha baileito.
Sí,
ha...
sí, sí.
Degustera, degustera, s'enganxa. Schubert s'enganxa.
És així.
Sí. Vinga, va, comencem pel principi, per posar-nos així una mica en situació. Sí. I és que Schubert neix i mor a Viena.
Pel principi i al final.
Sí, no,
fins aquí el programa.
Ja, ja està, gràcies.
No, en sèrio, va.
Ai, Déu meu, va. No, és que ens perdem. És que a més, ens anem donant com.
Clar, és que imagina't.
Bueno, ell prové d'una família humil, molt humil, vale?
Sí.
El seu pare era mestre de col·legi, però molt aficionat al cello, el tocava des de petit, i la seva mare bàsicament es dedicava a fer de mare. Per què? Doncs perquè va parir, atenció, la friolera de 14 fills. Hola, què tal?
Déu-n'hi-do.
14 fills. No, no, molt fort, molt fort. Franz va ser el 12è.
Mira.
I també val a dir que només 4 dels seus germans arriben a la vida adulta. Però vamos, que 14 fills, me parece.
Són molts, eh?
Sí, sí. I tot i que era una família bastant humil, he de dir que a casa seva hi havia molta afició i passió per la música a nivell global. A tots els agradava molt i ho gaudien. Així que, de seguida, des de que era molt petitet, el pare i els germans, veient que era un nano supersensible i molt perceptiu, de seguida el van posar doncs, a tocar música, a ensenyar-li el que sabien, i van fer una cosa que em sembla moníssima, que és que tenien una orquestella familiar.
No!
És que és tan cuqui. Són les Jackson 5, però bien.
Exacte.
Sí.
Què vol dir, però bien?
Vull dir que ningú pagava ningú, ningú explotava ningú, però bien en el sentido de bien, Joan, bien.
Sí,
sin explotació laboral.
Ara t'entes.
I aleshores tenia una petita orquestrilla de corda i tocaven tots junts i tot em semblava molt cuqui. Però ell, el Franz, ja des de ben petit, que si violí, que si viola, que si ja se li començaven a ocórrer composicions per l'orquestilla, així que de seguida tant el pare com els germans van veure que aquell nen... Una, li encantava el que estava fent, i dues, aprenia molt més ràpid del que ells mateixos li podien ensenyar. Així que van dir, aquest nen necessita classes, nosaltres no arribem. I atenció, perquè això de que el niño aprende más rápido de lo que se le enseña és un leitmotiv, vale? De la vida de Schubert, ja ho aniràs veient. Sí, sí, sí. El posen a estudiar amb Michael Holzer, ho sento si no ho dic bé, ja sabeu que l'alemany i jo no funcionem. Doncs... Ell era organista, director de cor, i va començar donant-li classes de piano, d'orgue i una miqueta d'harmonia. Que, en realitat, era lo bàsic, basiquíssim, per anar tirant més enllà de la cosa familiar, d'acord?
Això és Schubert en el sonar.
Ho notes o no?
Sí, home, i tant.
És que seríem tan col·legues. És que no coincidim.
Imagina't, Schubert a Mulleres de Sol. A les 12 de nit.
I a les 3 també, eh?
També.
No es trauria pas les ulleres, era un guais.
No, però
li va de guais. Perquè sí, molt perceptiu i emocional, però hi va de guais tot el rato també, eh? Per suposat. Tens present a Schubert con sus minigafes?
Sí.
Esas minigafes? No era perquè era l'únic que hi havia a l'època. És que li molaven esas minigafes, ¿vale? O sea,
jo pensava que eren de l'època.
Que sí, per suposat, però no. O sigui, mira't els altres retrats i coses. No, ese senyor llevaba esas gafas porque le molaba molar. Esto es así. Claro.
És un popstar.
Total, absolutament. Bueno, qüestió que passa, que Franz comença a flipar amb el piano.
Sí.
Diu, buah, este instrumento que es lo que es.
Clar.
Que es esta maravilla.
Mira. ¿Vale?
I resulta ser que per coses de la vida, un amic de la família li ha de fer de mainadera tot sovint.
Val.
Perquè sí, perquè ja han dit que la mujer tenia 14 hijos, dejadla un poco tranquila, també. Però resulta que aquesta mainadera era carpinter. Era un senyor que era carpinter.
Ai,
sí.
Compte.
Sí, i un dels destins recurrents era un magatzem de pianos. I buah! Allà Franz no només podia tocar, sinó que els podia tocar, podia investigar, podia vibrar-la tan fort com... Bueno, descobria, a més, que això el tenia boig perdut,
sí.
Que cada instrument tenia una sonoritat diferent.
Oh, boníssim.
Clar. I ell deia, com és possible? Què és esto? Què és esta maravilla? Així que es va adonar i va percebre que aquells pianos eren elements vius i el seu so i textura eren únics. Y claro, el Franz estaba alucinado. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es como lo de mi profe. Esto claro. Muchísimo. Así que ya la mainadera estaba allá lijant y atornillant. Sí. Entonces Franz estaba explorando, tocando aquellos pianos. Y para él, allò era como un tresor sonor. Y la vibraba muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante aquest fet? Porque, insisteixo, y será muy relevant a la vida adulta, porque el noi era molt sensible, amb lo qual descobrir que un piano tenia una sonoritat diferent a una altra, depèn dels anys que tenia, depèn de les condicions... Mm-hmm. Per ell era...
Aviam si Schubert era pas.
Jo crec que sí, jo crec que... Has vist que ho estic dient moltes vegades. Molt sensible, molt perceptiu, molt de... Pues sí, en fi, subem la música,
tira.
Per favor. És tan tu sents aquesta... Buah!
Sí.
Aquesta força?
És força musical,
és
correcte.
Molt fort, sí. És molt fort. Qüestió, arribats a aquest punt, jo puc declarar sense cap mena de por que aquest nen aprenia més investigant ell solet pel seu compte amb aquells instruments que no pas amb el profe de música, ¿vale? I això és heavy.
Sí.
Perquè això és heavy. Això
sí, és així.
Has de ser d'una pasta molt particular, ¿vale? Així que... També flipava doblement, perquè ja ho he dit, venia d'una família superhumil.
Sí.
Així que sí, gaudien de la música, però ni de lluny se la podien permetre.
Clar.
En el qual ella a casa tenia guitarretes, algun violí, però de pianos ni hablar. De fet, fins que no va tenir 23 anys, Schubert no va tenir un piano a casa seu.
Uau.
És clar. I allò va ser, buah, tío, tengo un piano, hola, qué fuerte. Sí. Així que, clar, tenint en compte tot això, us he d'explicar que les seves primeres composicions les feia amb la guitarra.
Ai.
Igualet que la Victoria de Los Ángeles.
Mira.
Sí, és que...
Que li va posar oli al piano.
És que, clar, però bueno, ella tenia un accés al piano.
Sí,
aquell
sí,
anava
sí,
a les excursions de carpinteria i composava amb la guitarra.
Imagina.
Però composava amb la guitarra per piano. És que és molt heavy. No.
És que
és molt heavy. Jo vull que ara ens imaginem a Franz com un noi d'esplai, ¿vale? ¿Vale? Sí. Deixa't de Franz. És un Xavi, és un Sergi, amb la guitarreta. El veus, allà, amb les castanyes?
Sí.
A l'esplai? Ho perceps, no?
Sí.
És que era literalment això. Schubert estava allà, tot humil, tot senzill, amb la seva guitarreta, perquè sí, ho feia per molar.
Sí.
Igual que les ulleres, eh? Ahí, componiendo... Sus cancioncillas. La gente es como molas, Franz. Ya lo sé, nois.
Sebo, mira, ¿me puges un momento la música?
Bella chiruca, ¿cuántas horas pasadas?
¿Ho estàs veient?
Sí.
Ho estàs notant?
Ho percebo.
Aleshores, mentre els Xavis i Sergis estan amb les belles chiruques, aquest senyor està composant això amb una fucking guitarra.
I ja està.
Amb una precaríssima formació musical. ¿Qué te parece? Se te queda el cuerpo. Muerta. Está
antes muerta,
no.
Que senzilla.
No. És que és molt fort. I a més, quan venien els col·legues, el tio tocava cançons nyonyes.
Ah.
Perquè connectava, perquè molava. Perquè la gent... És que és...
M'encanta.
No veus que és el nostre amic, Franz?
Sí, ho està.
Franz, nostre col·lega.
M'està caient bé.
És que és molt fort. I és que... No, por favor, súbelo, por favor.
Tira. Estic veient... Ara et preguntaré com es diu, abans de dir qualsevol borrada,
sí.
Però estic veient allò dels pianos?
El metrònom.
Ah.
El metrònom. Pues es diu 6 moments musicals, així que... Saps allò que et deia? El Xavi, el Sergi, amb la guitarreta?
Sí.
M'ho recordava.
Mira.
Completament.
Sí que té un què.
Que tinc un algo.
Sí.
Sí
que enganxa més aquest bella xiruca, quantes és... hores passades.
Sí, com així, ahí con la chiveca, buen rollo,
la
no?
Xiveca, eh?
Ja t'he dit que mala vida. Ja t'he dit que...
Sergis i Xavis d'Esplai és xiveca.
Sí, però este és Franz, també.
Va,
també
vale.
En Franz hi ha la també... xiveca temprano, sí,
vale?
Sí. Bueno, va, què passa amb Franz? Doncs que ell, des dels seus inicis, es flipa amb el lead.
Sí.
Vale? Que és un terme, esclarim aquest punt, és molt important, perquè això és òpera rock i ho hem d'entendre.
Ara.
Sembla d'allò més xic i superoperístic. Vale, lead. Hi ha un recital de lead. Ah, veniu tots a veure'l. Fora, a la porra.
Val.
Lead vol dir literalment cançó en alemany.
Ah?
Cançó. Ja.
Fin, eh?
No, sí, prou. O sigui que quan veieu o escolteu un recital d'elit... No, ja, és un recital de cançons. Ja. ¿Vale? O sea, lo que viene a ser cançons. Ok? I després hi ha l'idiota de turn que em diu... No, però elit i líder... No, líder és cançó en plural. O sea, prou. Basta. O sigui, estic dient...
M'estàs dient que... Sí. Perdona, eh?
Sí.
És que, clar, jo junto conceptes perquè estem parlant de música.
Sí.
Follow the leader.
Vale, l'etimologia d'aquesta paraula la desconec, així que no em ficaré.
No. Una brometa, les meves. Va, Schubert.
Va, anem. Líder, cançons. Que Franz es flipa amb les cançons. I les cançons, senyores i senyors, són literalment avui el que ja eren fa 200 anys. Però igual és igual. O sigui, la intro, el pont, l'estribillo, igual. Vale? I tu dius... De cop i volta, que jo parlo de grans òperes, de grans estrelles, del firmament, de la lírica... Ara sembla que rebaixi o simplifiqui, ¿vale? Perquè sí. Fa cançons. I ara jo, a l'oient, li pregunto, i a tu, sí. Joan, et pregunto, què escoltem nosaltres a diari? O sigui, a la ràdio, a les llistes de Spotify, amb què ens motivem, amb què ens posem a plorar, amb què ens posem a ballar...
Cançons, no?
Literalment. Cançons!
Cançons, sí, sí.
Cançons! I aquí ve la meva reflexió. O sigui, no és el fucking Franz Schubert, un senyor que es va avançar 200 anys a la tendència de consum musical? Joan?
Segur.
La resposta és absolutament sí, sí. És que no se puede. És que és la munda. O sigui, no et sembla flipant? O sigui, 200 anys abans de la MTV, de l'Spotify, de sí. La radioforma, aquest senyor ja composava cançons, eh? Ell ja deia, no, és que les coses han de ser de forma breu, de forma concisa, concentrada, la gent s'ha de poder enganxar, identificar. No, és el puto amo. És que ho veieu o no?
Schubert és l'inventor de la cançó tal com la coneixem avui dia?
Almenys el que va marcar l'estil, la fórmula...
Sí, eh?
Sí. És que absolutament sí.
Uau.
Em va fer com 500.
Que bèstia.
Sí, sí, perquè sí, lo de l'òpera està molt bé, però espera, jo no sé si necessito 3 hores per dir-te una cosa.
Ara.
Jo igual con un estribillo pegadizo te lo digo más rápido y mejor, ¿sabes?
Val.
I és que, no, o sigui, per mi aquest senyor és el Bizarrap de fa 200 anys, ¿vale? És el productor primigeni de la música tal com la concebem avui i visionari em sembla... El puto amo, el puto amo.
No seguim, això.
Doncs mira, seguim, perquè el nostre jovenet esplayero de guitarra i cançons, com ja hem dit en més d'una ocasió,
sí.
Extremadament sensible, emocional, perceptiu, passa que s'apassiona per tota la música que l'envolta.
Tu digues. Vale?
I comença ja quasi amb obsessió per Beethoven. O sigui, la flipa. I tu diràs, pues no para menos.
Clar,
no para menos.
A mi em flipa Beethoven.
Ara, i saps qui més li flipava amb ell? Mozart, efectivament. No ves que és tu besti, Franz?
Ciao.
És que és tu besti.
Sí.
O sigui, és una llar.
Sí, és que només hi ha un que em flipi més que Beethoven, que és Mozart.
Ara, per això t'ho dic. I clar, amb tota aquella cosa autodidacta, amb tots aquells referents que ell s'anava flipant, doncs sí. Passa el que t'estava dient al principi, que els profes comencen a quedar absolutament atònits. Perquè sí, les composicions són aparentment breus, senzilles, però nanai, o sigui... eren d'una connexió, d'una força molt bèstia. Amb la qual els profes van veient que ja no tenen res que ensenyar-li a Schubert.
Boníssim.
És molt bo, hi ha moltes cartes que es preserven, o sigui, que, i a més es poden consultar, i vas veient com un per un van informant els pares de que és que jo ja no tinc res més que ensenyar-li al seu fill, perquè és que aprèn més ràpid del que jo
ja,
puc.
Ja ho sap tot.
És que és molt fort.
És bèstia.
Sí. Vull dir, estem parlant d'un nen potser de 8-10 anys, ja.
Uau.
Clar. Molt heavy. Així que amb tan sols 7 anyens, o sigui, un crio, el va escoltar Antonio Salieri.
Home!
Sí, aquell que ja hem quedat que Salieri. No va matar Mozart, no. Vale? Por favor, nadie mató a Mozart por envidia. És una llicència dramàtica de la pel·li Amadeus, sisplau, sí. Esclarim una vegada més. I pels no millennials, o boomers, així com sí. Vosaltres, us explico que Salieri bàsicament era un compositor austríac que l'estava patant molt fort. ja està.
Punt.
Qüestió, l'escolta aquest Salieri i ho va veure, vamos, claríssim. Així que el va acollir una mica sota l'ala, doncs, sí, per facilitar-li una miqueta el camí. Li va aconseguir una beca, que aquesta beca li canviaria bastant la vida, sí, i aquesta beca era per anar a cantar al cor del Seminari Imperial de Viena.
Poca broma.
Per això t'ho dic, era una cosa... Top, top, top. I clar, era un nen prodigi, i això passa als 7 anys, i ja només amb 11, no només està en el cor, sinó que entra a formar part de l'orquestra del seminari com a violinista, tocant, ja t'ho pots imaginar, els escenaris més tops.
Clar.
I així que durant aquests anys és el propi Salieri que s'encarrega d'ensenyar-li teoria musical i composició. Amb la qual cosa, no només teníem un intèrpret espectacular, sinó que tenia un mestre que a la fi estava a l'alçada del que ell necessitava aprendre. Així és que va estar becat, va estar feliç, però, aclaro, revés de la vida, moment tràgic.
Ai.
I és que li canvia la veu.
No.
Sí, sí,
clar,
sí, sí.
Això és
sí. Li canvia la veu i recordem que estem fa 200 anys, no era un castrati, ja han passat dos corrientes musicales del barroco, ja esto no se estila, está prohibido, així que se li acaba la cosa, perquè ja no tenia veu de nen angelical, així que, evidentment, el fan fora.
Ai.
Ah, sí. I aquí sí. Comença l'autèntica tragèdia, comença el mal rotllo, comencen les tragèdies personals reals de Schubert, vale? No només el fan fora del cor, sinó que mor la seva mare.
Ai, no.
I ella està en prepubertat absoluta. 15 anys, vale? Pobret meu. Amb 16 abandona els estudis, perquè està fet una braga. I no té un duro, així que ha de tornar a viure amb el seu pare. I, a més, ha de començar a seguir les passes del pare. Vale? I tot fatal, perquè ell, com hem dit, amb les emocions a flor de pell, tot allò se li posa, doncs ja t'ho pots imaginar.
Clar.
Mi madre muerta, mi carrera musical a la porra, m'he de començar aquí a fer mestre de col·legi, cosa que no soporto. Bueno, el pobre noi estava fatal,
clar,
fatal, fatal. Perquè després jo veig, llegeixo moltes biografies de los 2000, no era una persona extremadamente sensible y esto le afectó. Que com no va...
Com no li ha
perquè estamos tontos, amb 15 anys, se te muere la madre, se t'acaba la carrera.
Sí, sí.
Hola? O sigui, s'ho va prendre com s'ho havia de prendre, com una puta merda s'ho va prendre.
I ja està.
Clar, i ja està, un xaval de 16 anys. És que, de veritat, posa'm música, posa'm música.
Tira, tira.
Pobre Schubert. Comences a percebre que hi ha...
Hi ha hay dolor aquí,
ja. Que hi ha cosites, ja?
Sí.
Doncs qüestió, ell, com et deia, es posa a fer classes a un col·legi, als nanos més joves, perquè encara era aprenent, i alerta sorpresa, no lo soporta, perquè no feia classes de música, feia classes de mates, classes de llengua... No.
Si lo seu és la... Si es deia Schubert.
És que què
si lo seu era la música.
Sí, però s'havia de guanyar les garrofes. Clar, la mare s'havia mort, el pare estava sol allà. Torna a viure amb ell, que sí, que bon rotllo, però és que no estàs en un moment... Estava en un moment on buscava la seva independència.
Clar.
I aquí passa una altra cosa que se li posa també regolinxi, com a qualsevol se'ns posaria. I és que el pare es torna a casar.
Ep.
I ja hem dit que era un senyor que lo del tener hijos
compte,
le iba. I no va tenir un ni dos, perquè com els 14 que havia tingut no eren prou, en va tenir 5 fills més.
Eren 5 germanastres.
Sí, sí, sí. No. Aquest senyor no estava a gusto. A gusto no estava.
No seria.
Però aquí passa una cosa xula.
Ai.
I és que ell, per no perdre el cap, per no estar ja completament boig amb tota aquella circumstància,
sí,
va mantenir una cosa que el feia feliç, i era les classes de música amb Salieri.
Poca una magia.
Correcte. I així es planta l'adolescència, amb una realitat de merda, però amb un peu en allò que amb ell l'apassionava, que era la música. I aquí, en aquest moment, és on traiem la seva primera obra destacada, la seva primera cançó, la que es posa en el panorama musical, i és aquesta que estem escoltant a continuació, que és Margarida a la Filosa, inspirada en un poema de Goethe. Escoltem-la.
canvia...
Aquí ja es nota que li ha passat, que dius, era muy sencillo. O escúchame, a mí se me muere la madre, se me mueren 27.000 hermanos,
clar,
sin curro, o sea, hola.
Treballo del que no m'agrada, en fi.
O sí, clar, ai, serà pas o no, més que més igual, lo está pasando mal, tío.
Exacte.
Joder.
Pasándolo mal.
Pasándolo mal,
correcte.
Total. Jo estaria fent el bicho bola, no està... Jo què sé, saps? Sí, 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 sí. Bueno, ja hem col·locat a Schubert aquí definitivament al panorama musical.
Sí.
I jo crec, Joan, no sé tu, que aquest senyor es mereix un altre programa.
Sí, home.
És nuestro mejor amigo.
Sí.
Ja.
Som, o sigui, Schubert friendlies.
Schubert friendlies, por favor.
Farem samarretes de Schubert friendly.
Sisplau, t'ho demano, con las minigafitas. I ens comprem les minigafitas.
Absolutament.
Sí, ho tenim. Ho tenim.
Val. Maria Broncova, la propera setmana seguim parlant de Schubert.
I tant, d'acord? A tope.
Gràcies,
moltes gràcies
sempre,
a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a l'excel·lència. A Renfe estem orgullosos de ser l'empresa amb millor reputació en el sector del transport, l'empresa més responsable i la que millor atreu i reté el talent personal.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Minuts i mig que passen de la una del migdia. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan Trias.
Avui no has anat fora, tenim aquí. Sí que has anat fora.
He anat fora i he tornat.
Ara.
He anat fora i he tornat.
Sí que has anat fora, sí, sí, sí.
Per
sí,
portar-te... Sí. Avui comencem amb un... Començo, eh?
Tira, tira.
Tiromilles.
Sí.
Dels creadors de... És massa aviat per començar a posar la mítica cançó de Maria Carey... Arriba.
Ai.
Anem a parlar de llums de Nadal.
És Nadal, el meu cor, quan somrius content de veure...
Cantes bé, Trias?
Sí, home, algun dia anirem a un karaoke.
Sorprenentment bé. Uau.
Coneixes a mi, Carles.
El capo cantando. Però escolteu, no parlarem de qualsevol llums de Nadal, sinó dels llums de Sant Pau, del
home.
Recinte modernista Sant Pau de Barcelona.
Deixa's dir una cosa abans que
les
continuïs.
Que vulguis, les que vulguis.
Jo he anat a les anteriors edicions. I reconec que jo sóc absolutament nadalenc, eh? Per mi és la millor època de l'any. És de les coses més precioses que he vist mai, no a Barcelona, no a l'estat espanyol, a Europa.
Digues que sí.
T'ho dic de veritat. Jo tinc una, foto penjada a l'Instagram que poso, és un conte de Dickens.
Doncs...
És un conte de Dickens.
És que, tal qual. Jo crec que aconsegueixen transportar-te a la màgia de quan eres petit.
Absolutament.
I és brutal que que passin aquestes coses, sí, 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 i tant, més al Nadal.
M'agrada molt que parlés avui d'això, va.
Doncs a mi m'agrada més parlar-ne, s'ha de dir, perquè s'han convertit en una de les parades, no?, obligatòries, sí, i més esperades al Nadal barceloní, i només porten... O sigui, aquest any serà la tercera edició.
Yep.
I les xifres ho diuen, amb dues edicions ja hi han anat 400.000 persones en dos anys. I esperen, de fet, que aquest any aquesta xifra...
Pujarà.
Sí. Pujarà segur, és que sense cap dubte. I també una altra cosa, que això és seri, ho han dit avui a la roda de premsa, que hi he anat, que és que el recinte modernista Sant Pau és una de les joies catalanes més boniques que tenim, sí, i molts barcelonins i molts catalans no l'han trepitjat mai.
Ai, sisplau.
De veritat, sí. O sigui, jo hi vaig anar per primer cop l'any passat, per exemple, els llums de Nadal.
Els llums de Nadal,
I era la primera vegada que trepitjava el recinte modernista.
Sí,
però
què? Vas flipar.
Vaig flipar. Un conte de Dickens. Tal qual. Doncs com us deia, avui la Girocleta mata aquesta presentació de la tercera edició, que començarà el proper. Agafeu agendes ja, 21 de novembre, i s'allargarà fins al 14 de gener.
Que bé.
Les entrades ja estan a la venda. Jo us recomano que si teniu ganes d'anar-hi, doncs que la reserveu ja, perquè és possible que estigui ple, que s'empleni. Llavors, us avanço ja que aquest any promet més màgia, encara més màgia que els altres anys, i més innovacions que mai. Els organitzadors dels llums de Sant Pau han fet una cosa que crec que està molt ben pensada.
Sí.
Llavors, durant les dues edicions que s'han fet, han anat recopilant totes les opinions de les persones que hi havien anat i que havien penjat a les xarxes. Llavors, podríem dir que aquesta edició, la tercera edició, serà una edició a mida, tenint en compte les opinions de totes les persones que hi han passat.
Sí.
Que està molt bé que t'escoltin, i que està molt bé que escoltin qui realment és el consumidor, que són les persones que hi van.
Escolta'm, i que ja t'escoltaven a l'estil nadalenc, perquè jo crec que hi serà, ara m'ho diràs tu, si ho han comentat o no en roda de premsa, les dues edicions passades hi era, que pengen un arbre dels desitjos, que és preciós, del qual pots penjar-ne els missatges, en fi...
Aquest any hi serà,
i
tornarà a ser l'arbre dels desitjos, més gran que l'any passat. Tothom podrà penjar el seu desig. I és una de les parades on més estona hi vaig passar, jo, per exemple...
Pots entretenir, mirar els desitjos de la gent...
Sí.
És molt maco,
és molt bonic.
Ara em posaré a plorar, mira.
No, és que és molt bonic. Doncs tenint en compte totes les opinions de les persones que hi han anat, s'ha de dir que, podríem dir que els catalans i els barcelonins el que tenen és ganes de Nadal i ganes de retrobar-se amb la il·lusió que tenien quan eren nens petits. Llavors, l'objectiu d'aquest any, el concepte, és que és molt bonic. És que els adults vegin el recinte des dels ulls del nen que un dia van ser.
Ai, sisplau.
Aquest és el concepte. Veus. Llavors, l'any passat, per exemple, hi havia molt espai, molt univers, no sé si hi havia els planetes... Aquest any és
molt
Nadal.
Molt
fum. Sí. Aquest any és Nadal, pur Nadal i pura màgia. I això ho explico jo, però també ens ho ha explicat en Nicolás Rena, que és CEO de Proactive i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment.
I hem barrejat diferents punts del que tothom tenim com un concepte de Nadalenc, en el que podria ser una fàbrica dels somnis, una barreja entre fàbrica de joguines, de somnis i de diferents coses que a tothom ens resol com a tradició nadalenca.
Fàbrica de somnis.
Fàbrica de somnis,
I fàbrica de joguines. Ho heu escoltat, un Nadal més Nadal que mai, perquè és que és el que deies, el Nadal és quan ens creiem, almenys per uns dies, no?, que tot és possible, si més no ho intentem. No patiu també per als més fans de la catalanitat. Sí. Hi haurà tió.
Ara.
Un tió gegant. Hi haurà pessebre.
Ep.
Però a més no qualsevol pessebre, no serà igual que cap edició anterior, sinó que serà un pessebre hiperrealista. Però no amb actors. No amb actors, sinó... S'ha colat, podríem explicar-ho,
no? Sí, no sé què ha passat,
Doncs que l'Ester, recepcionista de Ràdio Estel, quan hem dit que hi haurà un tio gegant i un pessebre hiperrealista, s'ha escoltat, tot i haver-hi vidres, un uau! Uau, és la màgia del Nadal. I us preguntareu, com pot ser hiperrealista sense actors? Doncs perquè utilitzen efectes especials de cinema.
Sí?
Sí, sí.
Uau.
Llavors,
ara ho dic jo.
Pel que ens han explicat, serà com si veiessis actors, però no són actors, però que sí que xulo. Tenim un pessebre. Llavors, clar, ara potser no, potser t'ho preguntaries, que dius, si ja hi vaig anar-hi l'any passat o l'altre, aquest any per què hi he de tornar? Què hi haurà de nou, no?
Clar.
Pot ser de dir, ostres, ja hi he anat dos anys, aquest any hi tornem
o no? Serà el mateix?
Serà el mateix? Ara. No serà el mateix.
No,
Serà el mateix de bonic, però és que potser encara més bonic i no veureu el mateix. I això qui ens ho respon és l'Héctor Sánchez, que és el director creatiu de Proactive i també un dels organitzadors.
Doncs hauria de tornar perquè aquest any es trobaran amb moltíssimes novetats. Ja estem aquí davant d'aquest arbre de 16 metres, que tindrem un espectacle de llums i so que serà espectacular, amb una cançó molt èpica que estem convençuts que serà un dels grans highlights d'aquesta edició. Després també tindrem la famosa pista de gel, una pista de gel que serà, jo puc gairebé dir que, i assegurar que serà una festa per tots els visitants. I comptarem també amb espais interiors que altres anys no estaven oberts a públic, com som el pavelló de Puríssima i Montserrat, on hi haurà dues instal·lacions interactives molt xules que estem convençuts que seran una gran postal nadalenca a Instagram i a totes les xarxes socials.
Això per tu, això per tu, eh, Joan?
Això els home, això dels pavellons...
Sí.
Em sembla brutal.
Brutal. Mai s'havien pogut trepitjar abans amb els llums de Nadal.
Clar, i els pavellons, clar, i hem entrat la gent... Ara em diràs, boomer. I hem entrat la gent quan els pavellons eren hospital. Jo havia entrat als pavellons quan havien estat a hospital, però quan es van tancar, jo no hi he entrat més. I per la gent que no hi heu pogut entrar mai, un pavelló d'aquests de Sant Pau, tot modernista, i a més il·luminat de Nadal...
Serà màgic, clar. Espectacular. Jo, de fet, no hi he entrat mai i sí que he de dir que em vaig quedar molt amb les ganes perquè l'any passat, o sigui, si baixaves al lavabo de baix, sí, podies veure els pavellons. Sí, sí, era sí, com sí, un... Sí, sí, ostres, tant de bo poder-hi entrar, què hi devia haver-hi? Doncs ara, evidentment, no és un hospital, però sí que ens hi podrem apropar.
Que bé.
Llavors, pas a pas de les novetats, perquè crec que són prou
més, eh?
Comentables. Hi ha les que ens han explicat, que és una pista de gel, però una pista de gel interior. O sigui, no passareu fred a fora, serà... O sigui, és molt bèstia.
Hi haurà pista de gel?
Hi haurà pista de gel interior. O sigui, no cada dia una persona pot patinar dintre del recinte modernista de Sant Pau. Podràs patinar?
No m'ho crec.
T'ho prometo.
Uau.
Si vols patinar, hauràs de pagar una mica més.
Doncs es paga.
Es paga, però si no vols patinar i només vols veure com l'experiència d'una pista de gel interior dintre d'un recinte modernista, com és el de Sant Pau, hi pots entrar que igualment. Xulo. Això no cada dia passa. Llavors, també, poc s'ha comentat que un dels arbres, encara no sé, ho he de descobrir si serà l'arbre més gros a tot Barcelona, però segur que serà un dels més grossos, perquè és un arbre que ja s'està començant a... De fet, falta, podríem dir, l'estrelleta de dalt de tot, perquè sí, avui hem vist que ja està
ja és,
16 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí, el Viola anirà a veure els llums de Nadal. 100%. També hi haurà inflables gegants, que això també els deixem els més petits.
Sí.
I un tren gegant...
Bueno.
Jo no sé si te deixaran pujar, eh? Tot es pot preguntar. Llavors resulta que també hi haurà un tren gegant de 20 metres.
Però tot és gegant.
Tot és gegant. Aquest any és molt Nadal i molt gegant.
Que bé.
Tot és gros. L'arbre de Nadal, els inflables, el tren, una pista de gel enorme. La part més que em fa més il·lusió dir-te, Joan,
sí,
és que no sé si recordes l'Héctor a l'àudio que deia hi haurà una cançó molt èpica,
sí,
que jo us asseguro que serà un dels punts forts de l'edició. Clar, ja saps que no em puc estar quieta. Llavors, jo m'he quedat amb les ganes de dir, quina cançó?
Clar.
Perquè una cançó de Nadal, totes estan sonades... Mira, no sé, quina cançó? Doncs pareu bé les orelles, perquè ara tots els que ens estigueu escoltant serà la primera vegada els primers en enterar-vos en d'això.
Ep.
És una adaptació de Holy Night, Santa Nit i Carol of the Bells.
Això és primícia, no se sabia.
Això és primícia, no se sabia. Això t'acabo de donar la primícia per Ràdio Estel. El compositor és Jordi Font i el cor és un cor femení que es diu Cor Pleiade.
Compte aquí, eh?
Compte aquí. O sigui, els oients de Ràdio Estel...
Acaben de saber...
Les cançons que sonaran als llums de Nadal del recinte modernista de Sant Pau...
Que xulo.
En primícia. I com que tampoc em puc estar quieta, ara riuràs. Clar, jo no sóc compositora, evidentment, tampoc sóc cantant, no canto en un cor de noies, no. Potser ho he estat, que també t'ho diré. Però el que he fet és... Per anar fent gustet de dir, a veure, no serà el que sonarà, ja us ho dic ara, però m'hi he intentat acostar. Llavors he juntat les tres parts que m'agraden més de les tres cançons que sonaran, recordem, Holy Night, Santa Nit i Carol of the Bells, i podria ser que, si aneu al recinte modernista de Sant Pau, escolteu alguna cosa similar a això.
Ja no. Compte a Nadal. És que les cançons de Nadal em recorden molt a Dickens. Però clar, aquí sí, no.
I ara falta Santa Nit.
Ara.
Que ve en 3, 2, 1...
maquíssima.
És preciosa.
Sí. És que em posa tonto, mil Nadal.
Ja ho veig. Hi haurem d'anar, no?
Sí, home, evidentment.
Ja et dic jo que hi anirem.
Sí?
Sí.
Que bé.
agafa la càmera, que farem fotos per Instagram, que ja ens han dit que hi haurà llocs molt instagramejables. Dit això, explicat com totes les novetats que hi trobarem aquest any, sí, la màgia del Nadal, també crec que és prou important de dir que és que el Nadal és una època preciosa, però també és una època que passa una cosa, i és que baixen molt les donacions de sang.
Ep.
Llavors, què passa? Que el Banc de Sang de Teixits ha arribat a un acord amb els llums de Nadal.
Uh-huh.
Llavors, tothom que vagi als llums de Nadal podrà donar sang, perquè hi haurà una caravana, una furgoneta.
Una caravana,
anar,
eh?
Una caravana.
Compte aquí.
Per anar a donar sang. I a la inversa, també, tothom que vagi a donar sang pot aconseguir entrades per anar a veure els llums del recinte modernista Sant Pau.
Poca
Llavors,
broma.
És important dir-ho, sisplau, aneu a donar sang. És important sempre que se'n doni tot l'any, però encara més al Nadal, perquè és que les donacions baixen un 20%, Joan.
Clar.
Llavors, sisplau, fem una crida que la gent vagi a donar sang. I dit això, doncs, si no us han entrat prou ganes per anar-hi, doncs que sapigueu que serà preciós i que ja podeu comprar les entrades.
Ja estava mirant a la cartera si el portava per explicar-vos com era, sí. Soc donant un carnet de...
Del Banc de Sang i Teixits.
Del Banc de Sang, i crec que val molt la pena que us feu, perquè hi ha gent que ho necessita. Només un simple gest pot salvar una vida.
És que... Ja ho has dit. I més, o sigui, recordem que al Nadal baixen molt les donacions. Llavors, sisplau, feu el favor de donar sang.
Absolutament. O sigui, hi ha causa més bonica i solidària a la vegada? No, anem a veure els llums de Nadal a Sant Pau. Gràcies, Olma.
A tu, Joan.
Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 8 minuts. De fet, 7 i mig. I arribem a les dues del migdia.
Quina pressió.
Hola, hola.
7 minuts i mig. Quina pressió. Mira, parlant de Nadal... Que
tu
heu
ets
fet
nadalenc?
Aquí...
Uf, vale.
És que no sé què dir. No, o sigui, m'agrada, però tampoc sóc un megafan, saps?
Jo sóc molt megafan, i a més, mira, tan megafan d'aquells que els agradaria... No Nadal, eh? Perquè si no perdria la il·lusió i perdria l'esperit de tot. Però que l'esperit de Nadal es mantingués tot l'any. Jo crec que seríem més feliços.
I és que tinc un problema, i és que relaciono molt el Nadal amb els cunyats. I aquí entra una variant...
Hi ha coses que toquen, sí.
Aquí entra una variant que condiciona molt, saps què vull
clar,
dir?
Clar.
Però m'agrada. M'agrada. No sóc un fanàtic.
Val.
Bueno, escolta, no, que estava llegint l'altre dia un tuit que deia ja se puede comprar turrón sin ser juzgado.
Jo he vist gent pel carrer
que està,
amb bossetes de turró.
Que
ja,
està a les botigues és una realitat.
Sí.
Escolta, fem una passejada, la passejada nostra de cada dia per el foro cotxe, el nostre foro
Home.
Favorit. Foro cotxes.
Home.
Avui et porto una història, ja veuràs, és curiosa i és molt forocotxes. És molt forocotxes.
És que em fas més por quan dius això. Anem a forocotxes?
Vamos, va. Vamos. L'alegria.
Heu fet amb desgana, eh?
L'alegria. Forocotxes.
Amb desgana no es pot
fer. Ara mateix passa una persona pel carrer que podria ser forocotxero tranquil·líssimament.
Sí. Sí. Secundo la moza.
Tranquil·líssimament. Bueno, doncs, l'usuari de forocotxes, el Xul... cuyo nombre es Avale. Avale.
¿Es diu Avale?
Avale.
L'usuari es diu Avale?
Avale.
Uh-huh.
És allò que dius... No, això no ho facis. Avale. Avale. Bueno. Doncs explica una història que és curiosa, perquè ell va buscant el recolzament de la resta de xurs, de forocotxeros, i li surt el
xurs,
tret per la... Xurs, si es parlen així, en confiança.
Sí.
Li surt el tret per la culata.
Ai.
Diu... Me ha colgado la videollamada un candidato al puesto de trabajo. ¿Os ha pasado?
Ay.
Y a vos comienza a explicar. Diu, pues eso. Habíamos hablado por teléfono con una pre-call y agendamos un meeting de Teams para valorar su candidatura.
La Hay teníamos, que ya sé por dónde van las respuestas.
La teníamos hoy a las 11 y lo primero que hace nada más entrar a la llamada es preguntar el sueldo. Ya me había preguntado en la llamada telefónica y le dije que iba en función de las skills técnicas del candidato, pero él como quien oye llover. Total, que empezamos la entrevista y le voy contando el origen de la empresa, valores, filosofía, misión, cultura corporativa, ahí, proyectos, clientes, beneficios sociales, team building, eventos, proyección de futuro, etc. El tío, en vez de prestar atención ahí con los ojos en blanco, resoplando. Cuando le pido que me hable de su expertise, no, me vuelve a preguntar de nuevo que cuánto le vamos a pagar. Le vuelvo a decir otra vez, en mayúscules, que la oferta que le hagamos irá en función de sus skills. Claro. Y me dice que gracias, pero no le interesa y me cuelga.
Claro.
¿Veis normal esta actitud? Es la primera vez que me pasa, pero mis compañeras dicen que ya se han encontrado varios casos así.
Es que, perdona, Rafa, ¿eh? Es que tú vas pel carrer preguntant per les skills?
Així no es pot anar. A que tome les skills molt interioritzades. Val? I arriben les respostes. La primera resposta,
ai,
però que a més està publicat a una hora i mig segon després,
sí,
està aquesta resposta. Espavila, tontao.
I som, eh?
Després, una altra. Vamos, que quería estimarle y has fracasado. Has usado la técnica del vende enciclopedias.
Le está surtiendo malamente a aquel señor.
Arriba, no, esperad. Arriba un ante que digo. Hasta preca le he leído. Suerte con lo tuyo. Un ante digo. Una pre-call antes del deadline en el open space con la quick wins dentro del budget. Un ante digo. Precal, skills, expertise, qué pereza de leerte. A mí me llamas con estas nomenclaturas y poco más y te denuncio.
Ay, Dios mío.
Aquest mola molt, també. Del cuello te mereces. La resta está el Edith, ¿saps?
Sí.
Diu, n'hi ha un altre. El origen de la empresa, valores, filosofía, misión, cultura corporativa, proyectos, clientes, beneficios sociales, team building, eventos, etcétera. Dice, ¿cómo que etcétera? ¿Acaso hay algo más? Si tan pro eres en relaciones humanas, deberías de saber que hablar 3 horas sobre basura y solo hablando tú no es bueno. Dejar a otra persona hablar y estimularla un poco es lo que hace falta.
Clar.
Pero tú a lo tuyo.
Igual ya penjar per avorriment l'altre. Eh?
Arriba un altre. Decir palabras aleatorias en inglés te hace creer más intelectual.
Supongo que també.
Ah, i aquest mola molt. Aquest m'encanta perquè fa referència a un dels mites de l'humor, per mi a l'alçada d'Eugenio, eh?
Sí, eh?
Li diu, ¿y no le habéis hecho previamente un Gromenhauer? Igual el problema viene de ahí.
Es bo,
eso aquest. Transmite poca seriedad como empresa. No hacer el Gromenhauer.
Jo, com que estem a Forocotxes, m'imagino tots els shirts, tots els forocotxeros,
sí,
amb tanta paraula anglesa, amb un diccionari al costat, amb aquell diccionari que tots teníem d'anglès...
No els interessa.
Que és el de Vox.
Sí, el de Vox de tota la vida, perquè clar, els forocotxeros segurament aquest
tenen
diccionari l'han sobat molt.
Sí.
Però que jo crec que es dona igual els termes en anglès.
Val.
Diu, per exemple, un altre. Igual si hablaras com una persona normal no te colgarían. Un altre és... Revísate eso, que no estàs en Silicon Valley.
Ara, Silicon Valley, eh? Vale. Ara.
I el darrer, que és n'hi ha 400 comentaris.
Imagina't.
400. Diu, pre-call, meeting, skills, team building, habla español, ceporro.
Ara, aquest sí que ha usat el diccionari de Vox.
Ceporro, eh?
En fi.
Fora cotxes, mai defrauda.
Gràcies, Rafa.
És que tinc una cosa, i faig una tasca.
Què?
De selecció,
sí,
de comentaris.
Sí, no, m'imagino, perquè...
Perquè avui n'hi havia un de Puigdemont.
Ep!
I he llegit 4 comentaris i dic, no, aquí no em poso.
Per cert, ara que
l'anomenaves.
Ara comença en Xavi Toscano amb l'equip d'informatius d'aquesta casa, l'Estel Migdia, però és que tot just ara a les dues, compareixença de Carles Puigdemont, que la podrem escoltar en directe a l'Estel Migdia amb, com dèiem, amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Per tant,
sí, tots allà.
No marxeu, que de seguida sabrem què diu Carles Puigdemont sobre aquest pacte de Junts amb el PSOE per investir a Pedro Sánchez com a president del govern de nou.
Demà més, no? O què?
Demà més, a partir de les 8.
Vale.
Sí, sí. Demà últim dia, eh? Divendres.
De la setmana.
Sí, sí.
Toscano.
Toscano, infórmanos. Pincha Puigdemont, Toscano.
Sona amenaça, eh? Sona... Fins demà a les 8. Adéu-siau.